Este acuerdo llega como algo que intenta reparar ese histórico de no haber negociado nada. Y bueno, no es lo que todos querríamos, pero esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en la cual se valore y se reconozca la labor policial.
Estamos contentos porque ha tenido un apoyo mayoritario, aproximadamente un 90% de la plantilla lo ha apoyado. Estamos contentos porque el esfuerzo que ha supuesto, y también estamos contentos porque es un reconocimiento a la labor de la Guardia Urbana.
Acord entre els sindicats de la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de l'Hospitalet per millorar les condicions econòmiques dels agents. Així ho ha validat el 90% dels treballadors de la plantilla que han votat en assemblea. A l'acord també es recullen millores per la productivitat i la presència al lloc de feina. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest acord en què ha arribat, com dèiem, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i l'Ajuntament. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Sota el títol Som Capaces, el Centre Cultural Belvitge Gornal ha acollit avui l'acte central a la ciutat per commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. El programa de la jornada ha inclòs diverses actuacions musicals i la lectura d'un manifest. El Centre d'Estudis de l'Hospitalet posa a la venda el nou calendari del 2026. Cada mes el calendari inclou una fotografia, totes elles seleccionades per la seva rellevància i la seva capacitat de mostrar fragments de la vida quotidiana i l'evolució urbana de l'Hospitalet. I en esports ens centrarem en el torneig de bàsquet cadet Ciutat de l'Hospitalet que organitza l'AS i que tindrà lloc del 6 al 8 de desembre. En aquesta tercera edició s'enfrontaran alguns dels millors equips cadets femenins i masculins de Catalunya, així com també l'Olimpia Milano en categoria masculina i l'Alcobendas en categoria femenina.
Que tengan una experiencia muy positiva, sobre todo a nivel de juego, que van a jugar con equipos de nivel muy alto, pero sobre todo que dentro y fuera de pista disfruten tanto jugadores, entrenadores y familias.
Després de dos anys de negociacions, els sindicats de la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de l'Hospitalet han arribat a un acord per millorar les condicions econòmiques dels agents. També s'ha arribat a un punt de trobada pel que fa a les millores en la productivitat i la presència al lloc de feina.
Aquest és el resultat de la votació de l'acord al qual han arribat sindicats de la Guàrdia Urbana i Ajuntament. El 90% dels treballadors de la plantilla que van votar han mostrat el seu suport a l'acord. D'aquesta manera arriba certa pau laboral a la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet després de dos anys de negociacions, on hi va haver episodis de tensió, com per exemple a mitjan de setembre, quan una seixantena d'agents va posar-se de baixa durant les festes de Belvitge. Superat aquest capítol, Ajuntament i sindicats presents a la Guàrdia Urbana s'han assegut a la taula negociadora i han arribat a un acord per millorar les condicions econòmiques dels policies i, segons els sindicats, apropar-se a la situació d'altres policies locals de l'àrea metropolitana.
Este acuerdo llega como algo que intenta reparar ese histórico de no haber negociado nada y bueno, no es lo que todos querríamos, pero esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en la cual se valore y se reconozca la labor policial.
No días ni meses, sino llevamos años intentando conseguir este acuerdo para la Guardia Urbana. Estamos contentos porque ha tenido un apoyo mayoritario, aproximadamente un 90% de la plantilla lo ha apoyado. Estamos contentos porque el esfuerzo que ha supuesto.
A l'acord també es recullen millores per la productivitat i la presència al lloc de feina. Des dels sindicats veuen aquest acord com un inici per treballar amb més millores com una nova comissaria, més agents policials, més recursos o el nou conveni a l'Ajuntament.
Ahora el siguiente paso que daremos desde UGT es convocar al Ayuntamiento para iniciar las negociaciones de un nuevo convenio colectivo, ya que el que tenemos está caducado desde hace más de 10 años, y trataremos de conseguir que esa paga de productividad que hemos conseguido para la Guardia Urbana que sea aplicable al resto de empleados del Ayuntamiento.
Hay que invertir en materiales, seguimos usando papel de calca para hacer actas, y aquí tienen que llegar, pues como en el resto de policías, tablets, PDAs, cámaras unipersonales. Más inversión en tecnología, al fin y al cabo, como el resto de municipios.
Des de l'equip de govern, de moment no han volgut fer valoracions, a l'espera del vistiplau de la intervenció de l'Ajuntament que doni llum verda a l'acord entre sindicats i govern municipal a Guàrdia Urbana.
Amb un centre cultural Belvitge Gornal ple de gom a gom, les entitats de la ciutat que es dediquen a l'atenció de les persones amb discapacitat han celebrat avui el Dia Mundial d'aquest col·lectiu.
El programa ha inclòs diverses actuacions musicals i la lectura d'un manifest que ha reivindicat aspectes com la necessitat de millorar l'accessibilitat de les ciutats, del transport públic i dels habitatges, el dret a la feina sense discriminació i que no se'ls exclogui de les relacions sentimentals. El missatge central ha estat que les persones amb discapacitat volen formar part de la societat on viuen.
Volem que s'acabi la discriminació i que la societat ens conegui millor. Volem tenir les mateixes oportunitats, drets i deures que tothom. I per això demanem canvis reals. Volem que es treballi per tenir accessibilitat a tot arreu, informar i sensibilitzar la societat, eliminar el paternalisme i la desigualtat. Demanem que ens escoltin.
El punt fort de la jornada ha estat una coreografia a càrrec de les persones usuàries de la Casa Boleda.
Es van a decir bailar, vale, para bailar.
Para bailar, ¿qué más podéis hacer las personas con discapacidad?
Todo.
Todo. Dilo tú, dilo tú.
Lili bailar.
Y bailar, ¿y qué más?
Y poco de todo.
¿Un poco de todo?
Sí.
El lema de la jornada ha estat Som capaces, un missatge d'autoestima també adreçat al conjunt de la societat.
Nosaltres, les persones amb discapacitat, el que més crec que ens la nostra senya és que tenim ganes de demostrar del que som capaces. Més aviat és aconseguir aquestes oportunitats de poder-nos fer visibles i poder oferir i retornar a la societat tot el que volem, tenim, la nostra capacitat i el que podem fer.
I també sensibilitzar a tots els nens i adolescents i la població en general de la ciutat, i en concret del barri de Bellvitge, sobre això, sobre la nostra problemàtica, el nostre sector i de, com deia el meu company, que som capaces de fer moltes coses.
El missatge de societat inclusiva del 3 de desembre, el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, s'ha vist molt ben reflectit al Centre Cultural Bellvitge Gornal quan, en una segona versió de la coreografia, s'hi ha sumat al públic.
Els beneficis de llegir en veu alta són molt alts a nivell cognitiu i emocional i han estat demostrats des de fa segles. A l'Hospital de Bellvitge, des de fa un parell d'anys, es du a terme una iniciativa en conjunt amb la Biblioteca del Barri que busca fer més suportable l'estada dels pacients al centre hospitalari per mitjà d'un taller mensual de lectura. Actualment hi participen pacients de la Unitat de Salut Mental.
De viva veu va començar el 2023 com a col·laboració entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i la Biblioteca Bellvitge. És la tercera edició d'aquesta iniciativa que busca que l'estada dels pacients sigui més agradable amb lectures en veu alta una vegada al mes. Dues treballadores de la biblioteca visiten de forma voluntària els ingressats a l'Hospital de Dia de Trastorns de la Conducta Alimentària i a la planta 9.1 del Servei de Psiquiatria, i els llegeixen en veu alta poemes, relats i fragments d'obres literàries que trien elles mateixes.
Fem una lectura en castellà i una altra en català, no? Llavors intentem que siguin poemes curts o narracions curtes que elles puguin després participar, no? I que siguin així una miqueta, doncs així, que els cridi l'atenció, no?
Pels pacients, aquesta activitat mensual és molt important perquè els permet sortir de la rutina. A més, els beneficis emocionals i cognitius de la lectura en veu alta s'han estudiat des de fa segles des de múltiples aproximacions lligades a les neurociències i l'antropologia.
D'entrada és com un parèntesi, no?, en el seu dia a dia, això que se'ls hi proposi activitats des de fora ja és un bon benefici, vull dir, trenca amb la rutina diària. També es poden beneficiar perquè poden conèixer a través de les lectures que els hi proposem, doncs, autors, lectures que potser no coneixen i els pot entusiasmar, no?
Aquest és un projecte de col·laboració entre l'hospital i la biblioteca que també busca enfortir lligams en el territori i fer ciutat.
La idea és, dintre d'un context d'humanització, millorar, per una banda, l'experiència de pacient i, per altra banda, els vincles amb el territori, en aquest cas concret, no?, amb la Biblioteca Bellvitge.
Es tracta de la tercera edició de Viva Veu, que busca seguir millorant l'experiència dels pacients durant la seva estada al centre hospitalari.
Segons la darrera enquesta d'usos lingüístics publicada per la Generalitat i l'IDESCAT, l'ús habitual del català retrocedeix a gairebé tots els territoris. Pel que fa a l'Hospitalet, se situa a la cua de la llista amb un 10,3%.
Jo no l'havia utilitzat mai, però des que he tingut els fills sempre estic parlant en català, perquè la meva parella també l'usa molt, i amb la família pues, també ara el parlo més.
Sí, bueno, entenderlo sí, eso, pero bueno, utilizarlo como estamos una familia de castellanos más o menos, pues claro, bueno, mejor dicho de gallegos, pero bueno, pues claro, normalmente pues claro, lo utilizas poco.
A casa no tant, només si se'm dirigeixen pel carrer en català o alguna cosa això, sí, però a casa normalment no, som més, parlem més en castellà.
El català és la meva llengua, vaig néixer a Catalunya i a més la defenso, la parlo sempre, sempre, però em passo molt fàcil també el castellà, ja que dir-ho tot.
Només un de cada 10 hospitalencs tenen el català com a llengua habitual. Així ho reflecteix la darrera enquesta d'usos lingüístics publicada per la Generalitat i l'IDESCAT, que situa l'Hospitalet com la divisió territorial amb menys percentatge de parlants habituals, un 10,3%. Altres dades preocupants sobre la salut de la llengua a la ciutat indiquen que un 14% dels veïns no l'entenen, poc més del 60% la sap parlar i menys de la meitat és capaç d'entendre-la, llegir-la i escriure-la.
Entre les diverses causes que hi ha ara mateix de la davallada d'ús a ciutats com de metropolitanes com l'Hospitalet de Llobregat, en primer lloc hi ha una que és demogràfica, que és evident que pot ser suma de natalitat, suma d'immigració, però també l'imponent canvi urbanístic que ha viscut la ciutat durant els últims anys i, a més, com deia, l'actitud municipal. No? Nosaltres creiem que el que aquí és important és defensar el català com a llengua d'integració, com a llengua d'ascensor social, és a dir, que el fet que aquests nouvinguts tinguin accés a conèixer el català i que n'entenguin la seva importància, els ajudaran la seva trajectòria professional i a arrelar-se.
L'ús del català de feina és un dels motors que duen a molts nouvinguts a aprendre'l.
Por el tema laboral, ahorita mismo trabajo para DHL y bueno, se maneja mucho el catalán, entonces sí.
Sí, por compromiso en el tema de trabajo, laboral y todo lo demás, eso sí.
En proceso estoy aprendiendo catalán también. Diría más o menos espanyol més fàcil i català un poc més difícil.
L'educació i portar el català més enllà de l'aula és clau per revertir la tendència.
Dintre de les escoles, aquí ara mateix cal una promoció molt més forta del català, és a dir, que hi hagi una socialització dels alumnes, no només a la classe de català, no només dins de classe, però també a les extraescolars, als menjadors.
Sempre s'ha de reforçar una mica que utilitzin el català, és a dir, se'ls ha d'obligar una mica a... Però sí, sempre pels passadissos doncs, escolto 90% castellà. Coses que tant en els contextos familiars com socials i també de continguts de xarxes socials consumeixen molt en castellà. Llavors, així com a solució trobaria que sobretot que estan sempre bastant amb el mòbil que es donés més contingut en català de, pues, sí, dels influencers.
Més enllà de l'Hospitalet, el català retrocedeix a tot el país, on només un terç dels habitants tenen la llengua catalana com a habitual.
El Centre d'Estudis de l'Hospitalet ha posat a la venda el nou calendari de 2026, una publicació ja tradicional que l'entitat utilitza per continuar impulsant la recerca i la divulgació de la memòria històrica local.
La portada d'aquesta edició és especial, a diferència d'altres anys, on solen aparèixer paisatges o edificis, però el 2026 s'ha escollit una fotografia d'un matrimoni de pagesos al que avui és el barri de Can Serra. La imatge mostra el passat agrícola i industrial de la ciutat.
No acostumem a posar fotos de persones, i aquesta d'aquesta família de pagesos, d'aquest matrimoni de pagesos que estan a Can Serra, al fons es pot veure encara... La zona industrial de les Planes, que encara hi havia les fàbriques, es pot veure perfectament al cementiri municipal i al fons, Cosme Toda.
Cada mes del calendari inclou una fotografia, totes elles seleccionades per la seva rellevància i la seva capacitat de mostrar la vida quotidiana i l'evolució urbana de l'Hospitalet.
La Rambla Just Oliveres, quan no era Rambla Just Oliveres encara, de l'any 26, és una foto centenària. I llavors doncs, hi ha fotografies doncs, no sé, de la Florida o del Mercat, un mercat també molt curiós d'Hospitalet, un mercat municipal, que és el de Can Vidalet, l'avinguda del metro, vale? Que hi ha una parada de taxis, hi ha una foto molt xula d'un cotxe de l'època dels anys 50. Així. Fotos aèries en posem de Can Serra, que l'any que ve coincidirà que seran el 60è aniversari dels primers veïns que van anar a viure al barri.
Les pàgines centrals estan dedicades als 100 anys del trasllat del Centre Catòlic al seu edifici actual de la Rambla Just Oliveres, una obra de l'arquitecte Puig i Gairal.
I parlem una miqueta de totes les seccions del Catòlic, del teatre, del bàsquet, de Berba, i també dediquem un petit històric a el que és la situació de la Rambla, que va ser el segon eixample de l'Hospitalet, com va créixer, com es va formar, a partir dels primers edificis, en fi. una mica d'història.
El calendari ja es pot adquirir per un preu de 8 euros i està disponible en diversos establiments de l'Hospitalet. L'entitat anima a tothom a fer-se amb un exemplar i així contribuir a preservar el patrimoni històric de la ciutat.
L'Institut Escola Pere Lliscar ha rebut un premi al centre educatiu amb millor trajectòria per acció transformadora a través de l'esport escolar. Són uns guardons que entrega la Generalitat dins el Pla Català de l'Esport a l'Escola. El reconeixement arriba després d'anys d'esforç per part de la FA, que ha organitzat activitats extraescolars esportives al centre amb el suport del Consell Esportiu.
Després de gairebé una dècada de treball i esforç per part de l'AFA del centre, l'Institut Escola Pere Lliscart ha estat reconegut amb el Premi al Centre Educatiu amb major trajectòria en promoció de l'esport, atorgat per la Generalitat dins del Pla Català de l'Esport a l'Escola. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer les entitats o persones que treballen activament per transformar la realitat social dels infants i adolescents mitjançant l'activitat física en l'entorn escolar. El centre hospitalenc ha rebut el premi sobretot per la feina feta el curs passat, en què es van incorporar activitats com karate, futbol, ball o patinatge.
És un camí de fa 10 anys, realment, escola que no tenia AFA, que no es motivava del tot el tema de l'esport, doncs des de lo que és l'escola, amb el coordinador d'educació física, després l'AFA, després també el Consell Esportiu, nosaltres hem fet un treball de realment 10 anys que al final ha portat a poder obtenir aquest premi i aquesta realment millora substancial a l'hora de poder oferir esport als infants de la nostra escola.
Els dimarts, entrenament. Els dijous, entrenament. Els divendres o els dissabtes, partits. Estem jugant a una lliga i els partits sempre tenim perdent.
Actualment el centre es troba en obres per ampliació i des del Consell Esportiu i l'Ajuntament s'han habilitat espais per poder dur a terme aquestes activitats extraescolars.
Des de l'any passat i fa anys enrere, en diferents AMPAs i en l'AFA actual, doncs hem aconseguit tindre molts nanos fent activitat esportiva a la tarda en un centre on bueno, té unes peculiaritats amb el tema de les obres. També és vital que amb el suport també de l'Ajuntament en el tema de la cessió d'espais de l'Institut d'Escola Postgairal. Al final la nostra tasca és que hi hagi el màxim de nanos possibles fent activitat esportiva a la tarda i perquè al final les escoles sabem que cada vegada és una mica més difícil que puguin fer activitat.
L'acte d'entrega dels premis es va celebrar el passat dimecres 26 de novembre amb la presència institucional del conseller d'Esports i la consellera d'Educació.
Aquesta setmana encara es pot visitar l'exposició Mujeres Libres, precursores d'un nou món, al Centre Cultural Belviche Gornal. La mostra recupera la història d'aquesta organització narcofeminista que va defensar els drets de les dones durant la Guerra Civil.
Canalitzar l'acció social de la dona, donant-li una visió nova de les coses i evitant que la seva sensibilitat es contamini dels errors masculins. Aquesta frase podria sonar a un manifest feminista contemporani, però en realitat és de l'any 1936. Formava part de la revista Mujeres Libres, l'òrgan d'expressió de l'organització anarcofeminista que lluitava per l'alliberament i la igualtat de les dones en plena Guerra Civil. Un moviment que, a més de defensar els drets de les dones de classe obrera, denunciava el masclisme existent tant dins la CNT com la rereguarda republicana.
Les dones van fer una autèntica revolució dins de la revolució perquè la revolució social, que és la revolució que es va fer a partir del 19 de juliol, i van crear una organització i van crear un sistema de funcionament que va portar a l'alliberament de les dones que partien de menys 125 i van arribar a uns, inclús a uns conceptes que encara avui ens poden semblar revolucionaris.
Ara, tota aquella història i el paper de les dones que la van protagonitzar es poden redescobrir al Centre Cultural Bellvitge Gornal, que acull l'exposició Mujeres Libres, precursores d'un nou món. La mostra repassa la seva trajectòria, les seves reivindicacions i els àmbits en què van intervenir: educació, treball, igualtat, sexualitat i fins i tot la seva participació directa en l'esforç de guerra contra el feixisme.
Les coses no sorgeixen del no res, que hem de continuar lluitant per aquestes qüestions, bàsicament perquè l'alliberament de la dona, encara que sembli mentida, encara està per fer, i simplement veure que les nostres... O sigui, això, no veure això com una qüestió només històrica, sinó com un trampolí per al futur, perquè veure que hi havia gent que, tot i les dificultats, va començar i va fer una feina espectacular.
L'exposició organitzada per la CNT i la Fundació Anselmo Lorenzo és itinerant i es podrà visitar fins al pròxim 4 de desembre.
Aquest divendres se celebra el darrer Gest Viu d'aquest 2025 al Centre Cultural La Bòbila i el protagonista serà l'actor, mim i pedagog teatral William Arunategui. Presenta Encuentros con Willow, un muntatge que juga amb el gest, la imaginació i també l'emoció. El cicle de teatre gestual Gest Viu fa 5 anys que es fa a la nostra ciutat amb l'objectiu que les arts escèniques siguin accessibles a tots els públics i més concretament a les persones sordes.
És un muntatge de teatre gestual que combina el que és la, bueno, el teatre físic, la pantomima i el lloc, en el públic. I anem com, fent com un viatge en diferents cultures i de cada cultura anem mostrant un número o una petita història en la que té relació al públic també.
L'art urbà és una de les manifestacions artístiques globals del segle XXI, però el fet de pintar les parets a banda d'una forma d'expressió també hi ha qui ho entén com una manera d'embrutar les ciutats. Aquest xoc de punts de vista forma part del dia a dia d'artistes urbans, com és el cas de Wake Up, un grafiter i artista urbà de l'Hospitalet, a qui coneixereu perquè fa servir l'esprai per pintar calaveres arreu de la ciutat.
Pero la mayor diferencia que dice que hace que el graffiti se diferencie del resto es que el graffiti no tiene normas, en el sentido de que tú el graffiti lo haces donde quieres, cuando quieres, de la manera que quieres. Todo lo que es el muralismo, el street art y demás siempre está mejor vista de cara a la sociedad que no el graffiti, porque al fin y al cabo quiere expresar algo y el graffiti es puro ego, es decir, yo estoy aquí, estoy poniendo mi nombre, mi seudónimo y me hago notar y yo soy el mejor y me intento hacer el mejor en este mundo. Puedo entender que a la gente le pueda molestar el hecho de pintar, pero que le puedan pintar la fachada, la persiana de su local o alguna de sus propiedades, obviamente es comprensible y se respeta. Y no es simplemente el hecho de una pintada que puede haber una persona, es todo lo que lleva detrás y toda la historia que puede llegar a contar esa pintada. Sí que viene a raíz de ciertas experiencias que no hubiera deseado vivir y es una forma como de expresar que cuando más vivo me siento, que es haciendo graffiti, que es lo que más me llena en la vida, es representando la calavera, que es una forma de representar la muerte, que es algo que es obvio, que nos va a llegar a todos y es como dejarla en cada esquina, es la constancia de decir, oye, nos va a llegar este momento, pero estamos haciendo lo que nos gusta y estamos disfrutando de esta vida.
El millor bàsquet formatiu torna a la ciutat amb la celebració de la tercera edició del torneig de bàsquet cadet Ciutat de l'Hospitalet, organitzat per l'ESE. Entre el 6 i el 8 de desembre s'enfrontaran alguns dels millors equips cadets femenins i masculins de Catalunya, així com també l'Olimpia Milano en categoria masculina i l'Alcobendas en categoria femenina.
El futur del bàsquet es dona cita a l'Hospitalet aquest pont del desembre, en categoria cadet femení, i participaran el Prat, Girona, Joventut de Badalona, Manresa, Alcobendas i el conjunt anfitrió, l'ESE. Pel que fa al quadre masculí, hi competiran el vigent campió, el Barça, així com el Joventut, Manresa, Olmeda, Olimpia, Milano i l'ESE. Des del club organitzador confien que el torneig esdevingui una nova experiència de creixement per als seus equips.
Que tengan una experiencia muy positiva, sobre todo a nivel de juego, que van a jugar con equipos de nivel muy alto, pero sobre todo que dentro y fuera de pista disfruten tanto jugadores, entrenadores y familias. Nunca se sabe, ¿eh? La verdad que están trabajando muy bien y tanto los entrenadores como ellos se lo están preparando mucho. y yo creo que van a hacer un espectáculo allí.
Tant el cadet femení com el masculí de l'ES arriben amb il·lusió i amb l'objectiu de signar un bon paper davant d'alguns dels rivals més potents del panorama estatal i europeu.
És complicat competir contra aquells grans que venen, però crec que cal marcar reptes tant individuals com col·lectius, principalment que les noies i els nois s'ho passin bé, i al final és una experiència nova que obtenen, que és jugar contra gent que possiblement arribi a un futur del bàsquet bastant alt.
Com sempre, intentarem lluitar el màxim possible cada partit, encara sàpiguen que no es podrà fer molt, però no, sobretot, com han dit ells abans, gaudir cada partit, perquè jugar contra equips d'alt nivell no es pot jugar sempre.
Els partits es disputaran als poliesportius municipals de Santa Eulàlia i del Gornal, sent aquest últim la seu de les finals. L'entrada serà gratuïta durant tots els dies del torneig.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Acord entre els sindicats de la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de l'Hospitalet per millorar les condicions econòmiques dels agents. Així ho ha validat el 90% dels treballadors de la plantilla que han votat en assemblea. A l'acord també es recullen millores per la productivitat i la presència al lloc de feina. Sota el títol Som Capaces, el Centre Cultural Belvitge Gornal ha acollit avui l'acte central a la ciutat per commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. El programa de la jornada ha inclòs diverses actuacions musicals i la lectura d'un manifest. El Centre d'Estudis de l'Hospitalet posa a la venda el nou calendari del 2026. Cada mes del calendari inclou una fotografia, totes elles seleccionades per la seva rellevància i també la seva capacitat de mostrar fragments de la vida quotidiana i l'evolució urbana de l'Hospitalet. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.